partir de les 11 del matí estem en marxa amb el nou programa, de Friarenciana, Ràdio Balsat. Avui realitzem el nou programa 87, des de l'any 2008 d'octubre del 2008, on vam iniciar aquest programa de ràdio que fem mensualment, any darrere any. Ara ja teníem un nou programa que avui parlarem sobre temes d'interès general, interès particular de la nostra ciutadania, de la nostra comarca. En aquest programa el durem a terme sobre temes propis del territori, però també de fora del territori, en el qual donem a conèixer la nostra comarca. Parlem amb persones, mencionem la nostra comarca, els diem lo important que és la nostra visita i els invitem. A més, els escoltem i tractem de temes d'interès general sobre cultura, sobre societat, educació i ciència. El cap de la setmana passat, del dia 15 de febrer, vam estar a Madrid en un congrés dels laics, que van participar 2.600 persones aproximadament, i vam poder parlar de la comarca del Priorat, la coneixien, amb diversa gent d'origen d'Andalusia, de Galícia, de País Basc, i va ser molt interessant el contacte, poder parlar de que s'ha fet aquest programa de ràdio, i d'invitar la gent que vagin coneixent el llenç. Ara, tot seguit, li preguntem al nostre artista, de dibuixos sobre els pobles, sobre els indrets que tots coneixem i moltes de nosaltres tenim records i els estimem. Frederic Salvador, el proper, la inauguració que duràs a terme de les teves exposicions, quan serà?
Aquesta exposició, nova per mi i l'altra, serà a Bellmunt i el dia 4 d'abril a les 5 de la tarda es farà a l'Euterpe de Bellmunt del Priorat. Us hi espero a tots, evidentment, com les altres que he fet fins ara. Bé, una abraçada priorent dins del Priorat.
Bé, com hem sentit, les mateixes paraules de Frederic Salvador, el nostre company i amic de l'art i també de lo que és fomentar l'estimació dels nostres pobles i els nostres indrets i també records. La inauguració serà el proper dissabte, dia 4 d'abril, a Bellmunt del Priorat, a les 5 de la tarda, a l'Euterpe, que es troba al Passeig de les Flors, sense número. Romandrà oberta fins al dia 12 d'abril, que serà la Pasqua de Resurrecció, diumenge, tots els dies de dilluns a dissabte per la tarda de les 5 a les 7 i els diumenges de 12 a 2 de la tarda, 12 a migdia a 2 de la tarda i de 5 a 7. Seguim aquí, Priorem Priorat. Però bé, ell li van fer una entrevista al voltant de la seva especialitat que es podria utilitzar per la detecció de l'aigua, per detectar avaries, que també hi hagi pèrdues d'aigua, i també per excavacions. Ara, tot seguit, per tots vostès. Tenemos entre nosotros a Antonio Villar. Antonio Villar es especialista en muchas cosas, pero es Sauri, Sauri. Descubres cosas debajo suelo, ¿no?
Sí, y encima. Entonces encima también marcamos pues cosas, a veces cosas perdidas. Marca en teoría, marcas minas, marcas pozos.
Pozos, marcas relacionado con el agua, pero...
No, y pozos de petróleo, cualquier mineral.
Minerales, porque me explicaste del oro y todo, sí, del oro sí, y sí. Del litio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, esto, por ejemplo, tú lo has comprobado que esto es resulta, es decir, que todos tus orientaciones o asesoramientos...
Vamos a ver, esto tampoco es una ciencia exacta, no quiere decir que siempre atine. Pero yo he mirado, he comprobado en esto de la mina de oro, pues justo donde me la habían marcado, un dibujo que había hecho a distancia, por supuesto, porque yo estaba en mi pueblo Zuera y la mina estaba en Asturias. Entonces me la marcó en el papel y llamé a un amigo y justo estaba allí la mina.
Es decir, que tú has detectado minas en un papel, un mapa, después lo has comprobado en Atlas o
sí,
en...
Sí, no, y luego en realidad.
Sí, sí. En realidad. Y sobre todo agua en pozos.
Sí, corrientes de agua.
Y también monumentos, ermitas que se han colgado por el suelo.
Sí, ermitas, en algunas ermitas y en algunos sitios antiguos hay túneles, algunos escondidos y también me los marca. Sobre todo los túneles los marca muy bien.
Muy bien. Esto, además, sobre personas desaparecidas, por ejemplo, ¿esto se podría aplicar o no?
Sí, pero yo creo que tendría que ser vamos a ver, no se puede hacer todas especialidades.
Vale.
Entonces, si te dedicas... esto funciona al inconsciente, no funciona yo. Naturalmente no puedo saber si en América, en la Guayana, hay una mina o no hay una mina. Pero el inconsciente no funciona así. Pero si tú le metes demasiada cosa, al final yo creo que se...
Claro.
Que se...
Estás más bien especializado en unos campos.
Yo me he puesto, sí, voy cogiendo, a veces dices, oye, ¿por qué no miro esto? Entonces, yo empecé como Zahorí porque estábamos haciendo una obra y un señor nos dijo, yo marcaré el agua. Y luego un día yo sabía que alguien... marcaba a distancia y entonces habían hecho un pozo a unos 7 kilómetros del pueblo y yo me puse y dije, bueno, voy a contar y me dio 48 metros y yo cuando le pregunté al otro día dice, a 48 metros me salió el agua,
o sea, pues entonces lo compruebas
y claro, entonces ya cada día me iba a un sitio, hacía un dibujo y luego iba al terreno y justo siempre me coincidía y también averías.
¿Averías de qué?
Pues, por ejemplo, un compañero nuestro, Fernando Ezpeleta, me llamó un día y dice, oye, tenemos una avería en la piscina. Y yo le dije, ¿allí en Casablanca? Y dije, ¿es rectangular o tiene forma? Y dice, no, rectangular. Y hice un dibujo en casa y le marqué y le puse a 1,80. Llegamos allí al otro día a 1,80. Y a 1,80 justo salió al mes que picaron, salió la avería.
Bueno, ¿entonces conoces la comarca del Priorat?
No.
¿No? Pues bueno, te invitamos a que vengas un día y sobre yacimientos arqueológicos,
sí.
Aspectos de esto del agua, todo esto, pues sería una experiencia muy interesante para visitar pues la comarca y además pues tener esas experiencias.
Pues oye, cuando queráis.
Pues muchas gracias.
Además me gustaría que hubiese más gente en este tema porque sería bueno que hubiese equipos de esto para mirar cosas.
Vale, entonces podríamos incluso hacer un taller para descubrir las habilidades de las personas,
sí.
¿Las tienen o no las tienen?
Sí, este año en un colegio de allí de nuestro pueblo había unos cuantos chicos escépticos y me llamaron y dijeron, oye, ¿les podrías dar una...? Entonces yo preparé unos alambres, lo hago con unas varillas y al más escéptico le dejé un alambre y dije, mira, por ahí me parece que... ve a ver si te marca. Y le marcaba y luego resulta que a todos los chicos les marcó.
Pues bueno, a ver si un día también pruebo yo, ¿eh? Muchas gracias. Venga, y buenos días.
Venga, gracias a ti.
Venga, de aquí, Priorat en Priorat, Radio Falset. Bueno, buenos días, Antonio Villar. Seguimos en tu entrevista. Además de esto, dices, me comentaste que es un tema de desarrollar a nivel cerebral, el mismo cerebro, como más desarrollas esta capacidad de identificar... en este caso el agua o otros materiales o otros recursos. La pregunta sería cómo si esta aplicación lo podrías hacer con restos arqueológicos de los pueblos.
Yo creo que sí se puede. Hace falta conseguir un plano o un dibujo de la zona que queráis mirar. Y entonces sobre ese plano yo intentaría ver lo que me marca. Pero claro, si no sé exactamente dónde mirar, mirar restos arqueológicos, pero tienes que saber más o menos en qué zona para yo poderla localizar. Y una vez localizado el sitio, entonces a ver lo que me marca. Si marca algún túnel, alguna cámara escondida, lo que sea.
Bé, hem sentit a Antonio la detecció d'aigua. Tots 5 persones em van donar testimoni de que això funciona. Vos a veure si pot funcionar de cara, sobretot de cara a la detecció de jaciments arqueològics o també temes que nosaltres, la ciutadania del Priorat, vulguem provar-ho i tenir sort. Bon dia, Maria Elena Morató. Quines novetats tenim avui, dia 7 de març, en aquesta edició del nou programa de ràdio Falset, Priorem Priorat, sobre l'arxiu Morató?
Hola, bon dia. Doncs sí, aquest dissabte 7 de març tindrem, com cada mes d'aquest any 2020, la nostra visita guiada a l'exposició Les ciutats i els somnis de l'Arxiu Morató Aragonès. I la novetat que portem aquest mes és que encetem l'espai del petit artista, que serà un raconet on els nens petitets que ens visitin podran dibuixar, mirar contes i, bueno, una mica entrar dintre del món de l'art. I bé, doncs, a mesura que vagi avançant el bon temps, anirem proposant noves activitats i, bueno, si esteu atents al nostre Facebook o a la nostra pàgina web, allí anem informant periòdicament de totes les novetats.
Funciono com funcionen els medicaments. Només em necessites una mica més. I demà quan et llevis tot estarà bé. Estarà bé.
El cap de la setmana passat, del dia 15... Quan va ser això? Quan va ser això?
Sí, això va ser el dilluns
passat.
Sí, dilluns passat. A l'àrea universitària per la gent gran, l'extensió universitària per la gent gran, a la plaça del Pallol, i el tema van ser les mines al segle XIV, l'edat mitjana, del que era la baronia d'Entença, tot i el Priorat, tota aquella zona, on s'explotava, sobretot, plata, or...
Molt bé, això és una xerrada que es va fer aquí a Tarragona aquest dilluns passat. Llàstima, perquè mira, m'entero, però nosaltres hem de muntar una xerrada a Bellmunt sobre aquest tema dins de les jornades de la baronia de l'Entença. Molt bé, és interessant perquè ara connectaré a la xeràfol.
Van explicar com ho feien, les eines que utilitzaven, i una cosa molt interessant, que el 1438, amb la pesta negra, va morir molta gent, i llavors van portar miners de Sardenya que van vindre a treballar aquí, perquè el tema era les mines de l'edat mitjana a la baronia d'Entença i què tenia que veure Sardenya amb aquestes mines. Llavors es va explicar que com faltava gent, perquè havia mort molta gent amb la pesta negra, doncs molts miners de Sardenya van venir així a treballar.
Ja és un sou. Doncs molt bé, això és una bona notícia per a la comarca del Priorat i de cara a les jornades de la baronia d'Entença.
Desapareix. Desapareix.
Com et dius?
Bueno, jo sóc Jordi Freixa, Jordi Català.
Que participes com a professor, no?
Sí, o sigui, rebo classes, diguéssim, a l'àrea d'extensió universitària per la gent gran, però també dono classes, quan m'ho diuen, jo concretament faig sobre la història de la música catalana en la transició espanyola, des de l'any 1977 fins a l'any 1985.
I llavors, aquí a la comarca del Priorat, què diries en poques paraules, tot aquesta transició, com va anar?
Home, jo aquesta història de la música catalana dins del Priorat, doncs és important el que explico, perquè jo llavors, a partir de l'any 77, feia el primer programa en català de musical de les comarques tarragonines, diguéssim, no? Des de Reus, Ràdio Popular de Reus, i vaig crear el personatge de Jordi Català. I les primeres actuacions que vaig fer del 77 al 78 i cap i part del 79 amb poesia rock, després rock i ball en català, va ser per moltes viles del Priorat.
Pues molt bé, Jordi Freixa. Moltes gràcies per la teva participació.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Abans aquí a la, per Nadal fer una exposició de diorames, no?
Sí, bueno, però Nadal vam fer una exposició de diorames d'un soci d'honor, quasi bé, que es diu Pere Soler, i després d'aquesta exposició de diorames, doncs vam dir que per Nadal el Betlem de l'Ateneu, cada any, seria un d'aquests diorames, que són, normalment són de monuments de Tarragona, i ja portem 2 anys seguits fent el Betlem en diferents monuments. Aquest any ha estat el Pont del Diable, l'any passat va ser les Carmelites, i com que disposem o disposa de 10 o 12 diorames, doncs tenim Betlems diferents per 10 o 12 anys.
Ara parlarem amb el Pere, perquè va sortir la idea, com va ser el Pont del Miracle, també podria ser de Cabassers, parlar de l'oratori, de l'edat mitjana, de la temps de la baronia, ja que fan la fira de l'oli baronia, i també del monestir de Santa Maria de Vallclara. Com veus tu això? Podries fer-ho, aquest projecte?
Home, jo tenia una base, foto o qualsevol cosa que pugui, que ho representi, sí, eh?
Perquè clar, anar a la fira de l'oli baronia, doncs veuries la baronia, perquè clar, si no, en aquests moments no tenim una visualització de lo que era l'època d'aquesta època, no? La baronia. Llavors, doncs clar, si ho poguéssim fer, i si ho aprova l'Ajuntament, ho posaríem allí al museu municipal i també faríem una festa, pujaríem tots, però en veritat,
a fer l'acte. Seria interessant també, no?
Oi, Jordi Català, també, una mica.
Serà col·laborar amb el territori.
Sí, bueno, és que Jordi Català ha vingut moltes vegades, ha presentat 2 llibres, i vas vindre també a veure el museu del teu exprofessor, el professor José Montagut, i tot, i bueno, aquí el que es tracta és l'amistat. Estem aquí a l'Ateneu de Tarragona i aquí Priorem, Priorem, Ràdio Falset.
Yeah, yeah, yeah.
Ara farem una mica d'assaig al piano.
Bé, com estem a Carnestoltes, doncs jo penso que, mira, això podria quedar a la mar de bé. Priorat, 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 t'estimo. Priorat, 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 una comarca bona. Tens bon vi i bon oli per beure. Tens una gent com tu, Priorat del meu cor.
Molt bé. Aquí, doncs, el teclat ens ha fet una cançoneta del Priorat. Jordi Català, t'agrada improvisar?
I tant, improvisació turística, cultural i gastronòmica.
Molt bé, doncs vinga, doncs quedes invitat a la nostra comarca. Digues, què proposes, què preguntes, ara? Aquest referent que diu, com ho diu?
Sí, són 4 viles de l'entorn, que cada una té una característica.
La Figuera és molt alta.
Sí, alguna cosa així. Ara ja no ho sé.
Cabassers, la Bisbal, no sé què, i Margalem molt amagat o alguna cosa així, no?
Sí, alguna cosa així.
Doncs a veure si ens podeu ajudar aquí al nostre programa Priorem, Priorat, Ràdio Falset, per fer aquest refrany tan bonic que ens, bueno, defineix més o menys aquests 4 pobles, que són els 4 pobles claus. Aquí hem estat a tots, perquè has estat a la Figuera, has estat a... Bueno, ara falta la Vilella Baixa, no? Vilella Alta, a veure si fem alguna cosa. Una coseta, no? A Margalef també vam ser.
A la Vilella Baixa tenia tinc uns amics que són la família Masip, que van fer tot un article a la revista sobre Jordi Català i paper de tornassol. O sigui, no hi ha estat a cantar, però sí que hi ha estat en forma de...
La revista de la Vilella Baixa. Ara ja estem que la revista Vilella Baixa ha desaparegut i ara mirem tots aquests, si hi havia algun escriptor o això, que ho publiquin al Centre d'Estudis del Priorat. Bé, seguim aquí, Priorem, Priorem, Ràdio Falset.
No tinc la vida que volia, però tampoc em va tan mal.
Ya no discuto por nada, soto tu psañó. Pujo a la palestra y soto el sermó. De dictadas que m'han dit deixa o està. I ara es troben al meu disc a l'Aznar.
A més de trobar formes de salut i medicina natural, també aquest Priorem Priorat el mencionarem com a Priorem Priorat Priorem Catalunya Andorra, perquè donarem notícies de la projecció de la nostra comarca arreu de Catalunya i d'Andorra, i com no, del territori de parla catalana. Tots els territoris clàssics i tradicionals de la franja aragonesa, sud de França, és a dir, sobretot Perpinyà, tenim a Sardenya, l'Alguer, també tenim a València, les Ses Illes, com li diuen, Mallorca, Menorca i Eivissa, i també la franja de Múrcia, que hi ha un bocí que també parla en català. Però ja li direm així, Priorem Catalunya i Andorra. Coneixes aquesta exposició? És relacionada amb el faraó, rei d'Egipte, del British Museum. Estarà aquí a Tarragona des del 12 de febrer fins al 2 d'agost. No us ho perdeu, a CaixBank, a CaixFòrum, aquí al carrer Colom, a la cantonada de la Rambla Nova. L'Egipte, un gran enigma.
No hi ha premi.
Un programa de ràdio pel CEP, Priorem Priorat, el que porta a terme des de l'any 2008. Hem de dir que és una manera de generar dilemes a les persones. Moltes persones se'ls invita perquè parlin, se'ls pugui gravar, però moltes persones diuen que, bueno, clar, que ni parles amb ells, a veure si ja parles amb ells, els vols gravar, és una mica d'intimidació, no? Però sí que és important el fet de poder generar aquest dilema a persones, perquè si coneixen la comarca del Priorat o no la coneixen, que se sentin invitades, després de temes interessants tant de la comarca nostra com de la seva projecció a nivell de territoris de parla catalana, Catalunya i Andorra, i altres indrets, perquè per mig d'internet i també per mig de la pàgina web es pot baixar els programes a qualsevol part del món. Per tant, és que Catalunya, Andorra i arreu del món, no? Seria. Per tant, és important el fet de que la persona, a l'hora de decidir quins efectes mentals té, el fet de dir, doncs jo tinc uns coneixements, els vull expressar per la ràdio, vull que es digui el meu nom o no, però sí que vagi la pena de coneixements i fets d'un risc oblit que no es puguin quedar al marge del que és tenir gravat en un programa com és el programa Priorem Priorat. Priorem Catalunya, Andorra i arreu del món.
Bé, ahir vam estar parlant amb Jordi Freixa. Ara la pregunta li deixaria al Jordi Jara.
Bé, Ferran, expert, bueno, jo em considero aficionat més que expert. Però bueno, anant per parts, tal com em preguntes, mira, quan vaig decidir ser metge, te diré que subconscientment, no, quan era molt petit, que patia sempre d'angines, que al final me les van treure amb la tècnica de llavors, que era doncs, arrencar-les d'aquella manera, vaig quedar sobtat amb l'escenari aquell de les bates blanques i tots aquells aparells i instrumentals, que em feien pànic, realment em feien pànic, però alhora també causaven una certa curiositat. Curiositat, o sigui, una barreja estranya, no? de por i curiositat, perquè ho veia com una espècie de màgia, com una espècie d'art, això de poder fer anar totes aquestes coses que sembla que siguin per fer mal, no? Que en canvi eren per fer bé. Però bueno, una mica això es va quedar dormit al subconscient, com tu i jo, perquè més en van, bé, el que em decideix a mi estudiar, em fa decidir estudiar medicina, doncs és una mica la sensibilitat pel dolor de les persones. Bé, suposo que és el que en diem vocació, simplement. I per vocació vaig triar això, no? El que passa que dintre de les branques que ofereix la medicina, jo crec que va aflorar aquest subconscient de, potser inclús hasta per superar aquelles pors infantils, d'aprendre, entrar en una branca on més intervencionista, o sigui, on s'utilitzaven tots els instruments i aparells i tot això, no? que és el camp de la cirurgia, que és el que sempre m'ha agradat. No? Per altra banda, clar, nosaltres vam ser educats en el règim i d'història només n'hi havia una. I a casa hi havia l'avi, que l'avi havia lluitat a pàndols i a cavalls. I, de fet, no en parlava mai, però un dia vaig trobar un cartutxo a casa del 192, Mauser, i li vaig ensenyar i li vaig preguntar, i em va començar a explicar alguna cosa, i ostres, vaig veure que hi havia coses diferents a el que explicaven, no? Que hi havia una història, o sigui, hi havia històries dintre d'una gran història, i que no tenia res a veure. I això em va cridar realment molt l'atenció. El primer que vaig aprendre van ser coses que em va explicar el propi avi. No? Hi ha una altra paraula en vida, i me'n recordo perfectament, quan ja estava estudiant medicina, que era alumne intern de farmacologia. Això vol dir, bueno, que perdies tardes i nits allà al laboratori treballant i tal, tot i que la meva intenció era entrar a cirurgia, però això era el curs següent, i vaig descobrir un llibre vell que havia portat un catedràtic que havia arribat, un llibre que d'un autor que es deia George Antornow, encara me'n recordo, que es deia El siglo de los cirujanos, que després vaig trobar una segona part, que era El triunfo de la cirugía, a Betón. I en aquest primer llibre, que és un llibre ben gruixut, explica tota la cirurgia que es feia fins que es va descobrir l'anestèsia. O sigui que realment és impressionant aquest llibre. No? I el segon llibre és tota la cirurgia que es feia ja amb anestèsia, però fins que van descobrir l'antisèpsia, és a dir, l'operar amb guants, desinfectar, etc. i tot el demés. Me vaig quedar enganxat amb el llibre. Se'm van passar les classes de la tarda, se'm va fer de nit i el concert ja em va haver de fotre fora. Em vaig quedar enganxat realment. I aquí va començar l'interès per la història de la cirurgia. És a dir, de ostres, no ho sé, no? Aquestes històries eren realment abasegadores. És a dir, era terrible allò, no? Després s'ajunten les dues coses. Per casualitat, és clar, no per casualitat, sinó després del règim, comencen a aparèixer publicacions que ja no són aquells grans llibres generals que parlaven de batalles i de tota la guerra en conjunt i tal, sinó de vivències personals, d'experiències. I va caure a les meves mans un llibre de l'Àngela Jackson, historiadora, que precisament, estudiant els brigadistes internacionals que van venir d'Anglaterra, ajudar aquí, que van fer cap aquí el Priorat, precisament, es diu Més enllà del camp de batalla, i parlava de la cova hospital de Santa Llúcia i la cirurgia i la medicina que allí es feien. I aquí es va barrejar una mica tot, és a dir, el fet de ser metge, de treballar en cirurgia, de tindre interès en aprendre aquesta història de la guerra civil més detallada, no? del dia a dia i del que realment passava. I per altra banda, descobrir que hi havia informació sobre la medicina i la cirurgia que es practicava en aquell temps, doncs aquí es va ajuntar tot i a partir d'aquí comença l'afició, per dir d'alguna manera, de recollir no només informació, sinó també instruments per col·leccionar d'aquella època, no?, de la Guerra Civil. A poc a poc no te'n dones compte, però vas no acumulant, però sí anant juntant força instrumental, vols saber informació sobre aquest instrumental, comences a busques catàlegs antics de l'època per poder-los catalogar i ubicar, també busques més literatura sobre el tema, llibres de l'època on parlessin de les tècniques, una cosa porta a l'altra, llavors vas fent, i a veure, vas aprenent una mica per tu, no és que... Perquè, esclar, ja existeix la història de la medicina, i existeix l'assignatura, i existeix una càtedra, no? Llavors no he sigut mai historiador de la medicina ni historiador de la Guerra Civil, evidentment, que n'hi ha i molts millors que jo. Per això comento que sóc aficionat, el que passa que bueno, hi poses passió amb el que fas, no? I quan hi poses passió i tot això i algú et pregunta, doncs a vegades, bueno, si no et paressin, potser t'estaries 3 hores parlant sobre el tema, no? Però una mica també et sents amb l'obligació de que si aconsegueixes informació, doncs compartir-la també, no? Llavors, si em pregunten o em demanen o el que sigui, doncs jo sempre em presto. I sempre ho dic, sóc aficionat. Hi ha historiadors i d'allò que he tingut la sort de coincidir amb ells, que són referents meus, no? I explicar coses o parlar inclús davant d'ells i tal, te sents hasta com una mica així, perquè dius, ostres, caram, que jo sóc un aficionat i aquí hi ha autèntics mestres que han escrit llibres sobre la història que en saben moltíssim més que jo, no? Però, bueno, és allò que dèiem, no, tampoc hem de tenir vergonya i jo tinc més per aprendre que per ensenyar, sempre ho he dit. I llavors, entre tots, aprenem de tot i si ho compartim, doncs més sabrem. I jo crec que és importantíssim saber la història, tant en general com en particular de la Guerra Civil, que va estar molt oblidada, i tot el tema de la medicina i la cirurgia, perquè realment va significar un canvi radical en la manera de tractar, o la manera de plantejar, no? Tractar, a part de tractar, de plantejar la pràctica de la medicina al camp de batalla. O sigui, hi ha un gir radical a la Guerra Civil des de tot el que s'havia vingut fent fins aleshores, i amb els avanços que hi havia, i partint des de zero, doncs es va construint, en aquest cas en el bàndol republicà, un sistema sanitari que en la base és el que perdura encara avui en dia en la medicina i cirurgia de guerra i en la medicina i cirurgia d'urgències i emergències. Vull dir, això té un valor tremendo, tremendo, i s'ha de reconèixer. Nosaltres tenim una història llarguíssima i els Estats Units no li tenen tant. Realment no hem copiat nosaltres als Estats Units, en aquest aspecte ens van copiar ells a nosaltres. Ells tenen menys història, però l'han explotat molt, i doncs amb sèries i amb cine i tot el que vulguis, doncs quan sembla que, diguem, tot el mèrit sigui seu i que tinguin una grandíssima història. En canvi nosaltres tenim un valor patrimonial i una història tremendes, i sembla que hi hagi hasta com a poc interès com per saber-ho, no? Jo crec que s'ha d'explicar i la gent ho ha de saber perquè s'entendrien moltes coses, sobretot per l'hora d'opinar, depèn de què, no? I evitar segons quines actituds i quines expressions.
Estem aquí al Centre d'Estudis Falsetans. Nosaltres, el nostre president. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com què et sembla de cara a la iniciativa de fer unes jornades a la Baronia de l'Entença?
Bé, en principi és una bona iniciativa que ens va arribar, com aquell que diu, doncs, per part del Centre d'Estudis del Priorat i per part del Centre d'Estudis d'Hospitalet i de la Ribera, que aleshores veiem amb bons ulls, que no deix de ser una cosa important per donar a conèixer els orígens d'aquestes terres, i una de les parts importants és la col·laboració, com aquell que diu, entre institucions, en aquest cas entre centres d'estudis, per dir-ho d'una forma intercomarcal, que donarà, doncs, espero, un bon profit a nivell de tota la gent que vingui.
De cara a l'encamisada i a la festa del coc, li dieu així, no? Com va anar enguany?
Bé, en principi podem dir que ha passat per aigua. El que és l'encamisada va anar a passar per aigua, igual com l'any passat, però bueno, es van poder vendre els panets, que és el que interessava per subsanar les poques despeses de la festa d'organització, i no hi va haver cap incident, que és l'important. La gent s'ho va passar bé i, doncs, malgrat el temps, doncs, la gent encara va poder gaudir d'una part de l'encamisada, no? El coc va anar més bé encara perquè, doncs, va fer un temps, com aquell que diu, primaveral, i aleshores, doncs, bueno, l'afortunat enguany, doncs, va decidir que una vegada li va tocar, doncs, el repartís entre tota la gent que estava al carrer.
I de cara a novetats en aquests moments, estem avui al mes de març, on farem l'edició d'aquest programa de Priorem Priorat. Què ens pots dir de cara a novetats que tingueu?
Bueno, novetats, en principi hi ha una cosa que s'està, que encara és primícia, que estem mirant per poder presentar l'Atles de les joieries medievals, de les joieries de Catalunya, del doctor Forcano, i que aleshores doncs, us dic això perquè és una cosa doncs, que estem entre mans a última instància i esperem doncs, que sigui un bon acolliment aquí, ja que tenim relació en aquest cas doncs, Falset amb els cants jueus d'arreu dels països catalans, com aquell que diu Catalunya en si, no? A part d'això, doncs, bueno, les diferents activitats que doncs, fem com a centre d'estudis al llarg de l'any. Doncs, a nivell doncs, d'encamisada, esperem que doncs, les properes edicions no siguin tan passades per aigua i tan humides com aquestes, però doncs, bueno, anant tirant.
Doncs molt bé, moltes gràcies per participar.
A valtros.
I bueno, aquí hem tingut una trobada entre el Centre d'Estudis Falsetans i el Centre d'Estudis del Priorat. Tot sigui per a la comarca.
Adéu-siau.
Adéu.
Encara no he dit si la joia dels altres em porta només alegria o em fa brullar dins un verí, una metzina, una forma sutil de dolor.
Transporta'ns dins de camí. Obertes a tots els vents, la que està oberta per tu, l'altra per la bona gent.
Novetats al Priorat. El proper dia 11 d'abril, Jesús Maria Tibau estarà a Falset. Què és l'objectiu en el qual estàs a la llibreria Llapis en aquests moments, des de la teva iniciativa d'escriptor?
Hola, bon dia. Doncs bé, amb l'excusa de la publicació del meu nou recull de contes, que es titula A mig camí de la incertesa, estaré a la llibreria Llapis doncs, fent el que més m'agrada, que és llegir alguns dels relats. Són relats molt, molt breus, comentant-los amb la gent que vingui i signant exemplars.
I seguint aquí amb el nostre programa, aquest programa mensual, avui dia 7 de març del 2020, i amb aquestes veus de persones que tant del món de l'art, de l'escriptura, com escriptors, literaris i tot el que faci falta, és tot això suma, perquè el Priorat som la suma de persones. Està escoltant vostès, Priorem Priorat, Ràdio Falset. Bon dia, Núria Gómez, d'escriptora, sobretot els teus escrits en l'any internacional de la dona i a favor de les dones i a favor de la igualtat. Quin missatge podries donar avui aquí al nostre programa Priorem Priorat, a Ràdio Falset?
Hola, bon dia a tothom. Molt contenta de poder un any més connectar amb tots vosaltres per explicar quelcom de novetats que hi ha en el nostre entorn, sobretot davant d'aquest 8 de març, on, com ja sabeu, celebra el Dia Internacional de la Dona. M'agrada o no m'agrada? Doncs bé, les dues coses a la vegada, no? M'agrada perquè és un dia en què ressalta la dona, però per altra banda m'agradaria que no hi hagués d'haver un dia especial per la dona. Quan arribi això ja no necessitarem quotes. De moment sí que tenim quotes per poder ser visibles. Avui dijous, dia 4, he publicat al Diari de Tarragona un article on precisament parla d'això, que volem ser lliures i visibles. Lliures ens fa el naixement, lliures ens fa la nostra llibertat personal, però no som visibles. I a partir dels 50 anys, potser encara menys. Per aquestes dones i per totes sí que es pot sortir en grans manifestacions, però també es pot sortir a casa, amb la família, fent el que toca cada dia, perquè el que volem, més que escridassar per un carrer, és que se'ns tingui en compte. Perquè nosaltres, no totes, però en general sí, som dones molt compromeses amb el nostre entorn, amb el futur i també amb el medi ambient. Juntament amb els homes volem deixar un món millor del que ens hem trobat. Gràcies.
Bon dia, Jordi, mossèn Jordi Castellet. El primer dia 11 d'aquest mes, 11 de març, estaràs aquí a Tarragona. A Tarragona, coneixes el Priorat? Has estat alguna ocasió al Priorat? Bon dia, Jordi, mossèn Jordi Castellet.
Bon dia, moltes gràcies. El Priorat és una comarca que m'encanta i vinc sovint a caminar, especialment pel Montsant, i de tant en tant m'agrada passar algun dia, ja sigui a Falset o a la Morera o a les costes de Siurana. I m'agrada passar per allà sempre que puc, perquè és un paisatge que em dona molta pau i em relaxa amb els seus espais tan oberts i les seves parets que desafien la gravetat i les nostres cames.
Bé, molt bé, Jordi Castellet, que treballes a Vic, de rector d'una parròquia, i a més ets un teòleg espiritual, i ben aviat estaràs a Tarragona. Què vols, quin missatge ens envies a la nostra ciutat de Tarragona? I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Avui ja quedem de cara al 4 d'abril. 4 d'abril, dissabte, a partir de les 11 del matí, seguirem un nou programa de Priorem Priorat. He estat avui, aquests dies, aquest mes, recollint entrevistes. Entrevistes que no es recullen totes a nivell de gravació i no s'emeten pel programa, però sí que el mòbil del programa fa que entrevistes a persones, es expliquin coses, se generen idees, iniciatives, i el més important és donar a conèixer la comarca del Priorat arreu de Catalunya, arreu, en aquest cas, a Suera, a Madrid, on faci falta, perquè la comarca del Priorat, si es dona a conèixer, i la donem a conèixer a tots els que estem enamorats i estimem aquesta gran comarca amb tot el seu valor que té, a més d'això, estem generant amistat entre persones que volen i valoren la cultura, la societat, els aspectes naturals, el paisatge, tot això. Doncs bé, res més, i fins al dia 4 d'abril, dissabte, a partir de les 11 del matí. No us ho perdem. Priorem Priorat, Ràdio Falset.